Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Nou matí fresquet en general a totes les nostres comarques, ara mateix amb un grau positiu al centre de la ciutat d'Olot, amb glaçades i, a més, amb boires. Neus de Cinc, què tal de nou? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quins valors tenim ara mateix?
Doncs comencem el desembre amb temperatures baixes, un grau a Olot, a Sant Feliu de Pallerols i a Girona, 0 a Mieres, a la Vall d'en Bas i a Ripoll, en tenen 2 de positius a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca i a Vic, 4 a Anglès, 5 a Banyoles i a Figueres, 2 de negatius a Vall de Núria i 6 sota 0 a Das.
Previsió del temps, amb en Dani Ramírez.
Dijous, un dia marcat també pel sol, boires al matí, fredes, glaçades, gebrades i preveiem a la tarda nuvolades cap a la zona litoral i prelitoral. Possiblement entre divendres i dissabte arribaria alguna pluja, vent de llevant, cap a la costa, sobretot Costa Brava, a l'Empordà, i per tant, possiblement dissabte a la tarda la pluja pot ser abundant en aquest sector, cap a la Costa Brava.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixosisme!
Titulars del dia. Un estudi de l'IDESCAT projecta un augment de població a la majoria de pobles de la Garrotxa pel 2041. Us ho avança Ràdio Olot i Olot Televisió. Tot i que és una projecció i no una realitat, és important preguntar-se si la comarca podrà encabir fins a 9.000 habitants més. Ho hem parlat amb un sociòleg i també hem buscat el cas d'un dels pobles de la comarca que precisament no guanyaria població. És Castellfollit. Sentirem el seu alcalde. Sobre sociologia, que hi entén molt, n'ha parlat en Jordi Feu. Ell és sociòleg i professor de la Universitat de Girona, valorant precisament aquestes dades de la Garrotxa de cara al 2041.
A la situació que estem en el moment del segle XXI i amb tot el que estem parlant de sostenibilitat, de cura mediambiental, jo crec que ens hem de plantejar seriosament si realment hem d'anar creixent d'una manera exponencial com ho hem fet fins ara. Políticament, tot i que potser no és molt popular fer-ho, però és una de les qüestions que s'ha de plantejar. La comarca està preparada? La meva impressió és que els pobles que podrien absorbir més població, ni que sigui per compensar la realitat comarcal, una qüestió de distribució equitativa, no? O més equitativa, tenen un problema, la majoria d'ells, d'habitatge important.
Exactament. Parlant amb altres pobles de la comarca, això ho hem pogut constatar, també se'ls hi projecta un augment, però la majoria d'ells coincideixen en què, tot i que seria bo, hi ha alguns aspectes com l'habitatge pels quals encara no estan preparats. És el nostre tema de capçalera. Avui també hem d'anar cap a l'Hospital d'Olot perquè els treballadors han fet aquest dimecres l'última concentració del mes davant del centre per reivindicar els seus drets laborals. Han agraït el suport als veïns de la ciutat per la defensa que han fet d'una atenció sanitària de qualitat i per tothom.
Volem agrair enormement a tots els usuaris i els veïns d'Olot perquè s'han sumat a les nostres mobilitzacions, per donar-nos suport a les nostres reivindicacions i sobretot per defensar una atenció sanitària de qualitat i seguretat que és de tots i és per a tots. Això en primer lloc.
Precisament de cara als propers dies tenen previst noves reunions i no descarten a partir del mes de gener convocar noves concentracions si no s'arriba cap acord. Ens acostem a les festes de Nadal i l'Espai Cràter d'Olot espera rebre, per exemple, durant aquest pont de la Puríssima, una afluència massiva de visitants. Només pel pont de Tots Sants, més d'un miler de persones van passar pel Centre d'Interpretació dels Volcans. L'Espai Cràter ja té a punt la seva primera programació d'activitats nadalenques, porta per títol l'Estim Nadalenc.
Però són reptes amb un caire una mica nadalenc, no? Per exemple, ajuda, trobaran una mica de material, unes llimones, uns cables i una llum i has d'encendre aquest arbre de Nadal, no? I hauran de fer un circuit. Un altre, per exemple, has d'ajudar els reis a llançar els regals perquè els han de repartir molt i han de fer unes catapultes, no? Bé, que hi ha tota una mena de reptes. Ells disposen de materials que no són limitants, materials com poden ser pals, cordes, fils, plastilina, no? I que els permet crear.
És la Clara Llobet, és la responsable dels serveis educatius de l'Espai Cràter. A banda de l'Estim Nadalenc, es mantindran les visites guiades no només a l'Espai Cràter, sinó també al volcà Montsecopa, un pack que de cara als turistes funciona molt i molt bé. I la nova plaça Mercat d'Olot celebra el seu 8è aniversari amb un cicle de tallers de cuina. Aquestes activitats duraran fins al 16 de desembre amb propostes enfocades a l'època nadalenca. Es duran a terme l'Aula Tast, un espai estrenat aquest any, situat a l'interior de l'equipament. Ho valora precisament el president de la plaça Mercat, Jordi Vilarrasa.
Penso que no n'hi ha prou de tenir el mercat nou, un bon producte. Sempre s'ha de treballar el dia a dia per poder ensenyar aquest producte, poder ensenyar el mercat i que la gent vagi coneguent com l'Aula Tast s'ha fet, que també és un èxit, no? Que també tenir una Aula Tast dintre del mercat també és una millora pel mercat. I tot això ens ajuda a estar aquests 8 anys aquí treballant i que el mercat puguem dir que sigui tot positiu en ventes i amb bon treball que estem fent.
I la Creu Roja ja té a punt la seva campanya de Nadal solidària. La iniciativa vol que tots els nens i nenes tinguin la il·lusió de rebre joguines, en aquest cas de primera mà, que es repartiran a prop de 200 infants.
Es va decidir a nivell global que deixéssim de tenir infants de primera i segona categoria, no? Com diem sempre, i que fossin joguines noves. I ara el que fem entrega és d'un paquet entre una i tres joguines per a aquests infants que provenen de famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat social o econòmica aquí a la nostra comarca.
La Marta Puigferrer, la responsable de Creu Roja a la Garrotxa. Anem als esports perquè hi ha un nou rival directe per l'hoquei Olot aquest cap de setmana. És el Cerdanyola, que espera els de Garcia i Piera aquest dissabte en una nova jornada de l'hoquei Lliga Plata Nord. Després de l'empat davant del Congrés, els olotins volen recuperar els dos punts perduts a la Josep Jou i sumar-ne tres, després de dues jornades consecutives sense fer-ho. Marc Prat i Tomàs Mercè arrosseguen molèsties físiques, però tot apunta que arriben al duel d'aquest dissabte a 8:45 del vespre amb molt bona forma. El tècnic dels olotins és Jordi Garcia.
És un equip que tots els resultats ha perdut, però tots els resultats, em sembla que menys el primer, han perdut per la mínima o per dos gols de diferència. Vull dir, serà complicat, com cada partit que estem dient. Ja es veu amb la classificació, es veu amb els partits, que tothom pot anar a perdre el camp de tothom i els resultats són molt ajustats.
El partit, com sempre, en directe a l'antena de Ràdio Olot. Olot, per cert, tornarà a gaudir aquest any d'una jornada d'esport inclusiu pel Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L'activitat es farà aquest divendres al final d'Olot amb una matinal d'esports on es podrà practicar voleibol, bàsquet i tennis adaptat i, com a novetat, hi haurà també el futbol. Escoltem el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona.
Té evident aquesta potència que té l'esport com una eina clarament educativa. Aquest, de fet, és un dels eixos que tenim com a àrea d'esports, entendre l'esport com una eina educativa i també com una eina fantàstica de cares a la cohesió i a la inclusió social i, per tant, també tots els beneficis, més enllà de beneficis pròpiament físics que poden portar a les persones que en practiquen, també aquests beneficis que ens porten com a societat.
Les Nacions Unides l'any 1992 van instaurar la celebració anual del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat pel 3 de desembre.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Obrim l'àrea de servei connectant amb la Policia Municipal d'Olot. Trànsit. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De discos de prohibit estacionar, avui en tindrem a l'Avinguda 11 de setembre a l'apartat de la Zona Blava de les 7 del matí a les 3 de la tarda. A la Ronda Sant Bernat davant del número 4 per una mudança des de les 8 del matí a les 6 de la tarda. A la plaça del Carme davant del número 2 per posar contenidors d'obres. Això serà des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. I al carrer Miquel Marc davant del número 1 per un contenidor de runes de les 8 del matí a les 7 de la tarda. De carrers tallats avui tindrem el carrer Serra Ginesta de les 2 del migdia fins a les 7 de la tarda. I com cada dia, Aprofitem la vinentesa per agafar consciència dels estacionaments reservats a les persones amb discapacitat. Els menys vàlids, per entendre'ns. D'un temps cap aquí, s'ha observat un augment molt important de la picaresca amb les targetes. Els hi recordem que només són vàlides per la persona titular de la targeta i quan aquesta persona va dins del vehicle. No són vàlides les fotocòpies ni les targetes manipulades i és una targeta per persona, no per vehicle. Pels de més usuaris, recordar que està totalment prohibida la parada en aquests estacionaments, o que per nosaltres són 2 minuts, per les persones que necessiten l'estacionament és un greu perjudici. Intentem, entre tots, fer una ciutat més amable i empàtica. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
5 minuts més.
Notícia que us avança Ràdio Olot i Olot Televisió. Un estudi de l'IDESCAT projecta un augment de població a la majoria de pobles de la Garrotxa de cara al 2041, Neus.
Tot i que és una projecció i no una realitat, és important preguntar-se si la comarca podrà encabir fins a 9.000 habitants més. Ho hem parlat amb un sociòleg i també hem buscat el cas d'un dels pobles de la comarca que no guanyaria població. És Castellfollit de la Roca.
És un treball d'en Gerard Puigdemont.
L'Institut d'Estadística de Catalunya ha tret una projecció de població a Catalunya per l'any 2041, la qual determina que 17 dels 21 municipis garrotxins la població augmentarà. Tot i ser una projecció de futur i, per tant, un possible escenari, Sales de Llierca seria el municipi que en percentatge guanyaria més habitants, fins a un 20,5% més, passant de 164 habitants al 2021 a 218 al 2041. La realitat és, però, que el poble simplement recuperaria una part del nombre de persones que durant els darrers temps ha anat perdent. Sant Joan, les Fonts i la Vall d'en Bas també guanyarien al voltant d'uns 400 habitants cadascun. Segons aquesta projecció, l'any 2041, Olot tindria un 20% més de població que té ara, passant d'una mica més de 36.000 habitants a uns 43.000 al 2041. Jordi Feu és sociòleg i professor a la Universitat de Girona.
A la situació que estem, en el moment del segle XXI i amb tot el que estem parlant de sostenibilitat, de cura mediambiental, jo crec que ens hem de plantejar seriosament si realment hem d'anar creixent d'una manera exponencial com ho hem fet fins ara. Políticament, tot i que potser no és molt popular fer-ho, però és una de les qüestions que s'ha de plantejar. La comarca està preparada? La meva impressió és que els pobles que podrien absorbir més població, ni que sigui per compensar la realitat comarcal, una qüestió de distribució equitativa, no? O més equitativa, tenen un problema, la majoria d'ells, d'habitatge important.
Castellfollit de la Roca és el municipi més petit de la comarca en extensió de territori. Des de fa anys ja està patint una davallada de població, estant per sobre dels 1.000 habitants, arribant als 940 de l'actualitat. Pel 2041 se'n projecten 889, un descens del 5,4%. El de l'espai podria semblar que és el principal problema del municipi, i el cert és que pràcticament és impossible trobar habitatge de lloguer, però en canvi d'habitatges buits n'hi ha. Fa 5 anys l'Ajuntament va fer un pla municipal d'habitatge, un estudi que determinava un parc de vivenda amb 525 habitatges al poble, amb gairebé un centenar dels quals buits. Miquel Reverter és l'alcalde de Castellfollit de la Roca.
Al 2022 ja no hi ha aquestes 90-100 habitatges buits, sinó que estem sobre la 60-65, per tant, hi ha hagut una evolució en aquests anys de que s'han anat reformant cases, que s'han anat, diguéssim, ocupant, han vingut veïns nous a Castellfollit, i per tant, l'evolució va, diguéssim, una mica millorant. Què farem amb aquestes 60 vivendes que estan buides a Castellfollit? Algunes ja s'estan reformant. Hem detectat aquest últim any que han entrat algunes llicències per reformar cases. Hi ha un bloc de pisos al poble, diguéssim, que seran 10-12 vivendes noves. Per tant, anirem disminuint el problema de l'habitatge. Evidentment, no és la solució definitiva.
Segons l'alcalde de Castellfollit, una de les claus és ara trobar la manera que les persones que tenen habitatges buits els posin al mercat. Per molts pobles, però, una altra clau també és garantir un bon nombre de serveis al municipi, com pot ser un punt sanitari de referència o centres educatius.
I avui ho estem veient en el moment actual, que els serveis sanitaris estan sobredimensionats, no poden donar l'abast amb la població que tenim.
En aquest sentit, Castellfollit ha pogut recuperar per aquest curs la llar d'infants rural.
O sigui, era vital que poguéssim tornar a obrir la llar d'infants, perquè aviam, si ve una família mainada, escolta'm, aquesta mainada es pugui escolaritzar des que té l'any fins que surten diguéssim, a sisè de primària. Per tant, aleshores és un servei vital que hem d'oferir com a municipi.
Parlant amb altres pobles de la comarca, els quals també se'ls hi projecta un augment, la majoria d'ells coincideixen que un augment no els hi aniria malament, però no veuen clar que això realment es pugui produir, perquè pràcticament no hi ha vivendes lliures, com tampoc masos i cases. I és que arran de la pandèmia, molta de la gent que ha vingut de fora a viure als pobles ja ha estat restaurant i ocupant aquests habitatges. Si la projecció es compleix, la comarca passaria a tenir una mica més de 59.000 habitants a una mica més de 68.000.
Podeu consultar totes aquestes dades a garrotxadigital.cat i també a radiolot.cat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Els treballadors de l'Hospital d'Olot han fet aquest dimecres l'última concentració del mes davant del centre per reivindicar els seus drets laborals. Han agraït el suport dels veïns de la ciutat per la defensa d'una atenció sanitària de qualitat i per tothom. El comitè d'empresa ha avançat que continuaran amb les seves reivindicacions amb noves accions a partir del mes de gener, si no avancen les negociacions amb la direcció de l'hospital. Informa Aniol Puigverd.
Prop de 200 professionals sanitaris s'han concentrat per darrera vegada aquest mes de novembre davant de l'Hospital d'Olot. Novament han portat pancartes i han llegit un manifest amb les seves reivindicacions. Aquest dimecres han agraït a la ciutadania el seu suport i que s'hagin fet seu els problemes que arrossega la sanitat pública. Nadia Toberias és la presidenta del comitè d'empresa.
Volem agrair enormement a tots els usuaris i els veïns d'Olot perquè s'han sumat a les nostres mobilitzacions, per donar-nos suport a les nostres reivindicacions i sobretot per defensar una atenció sanitària de qualitat i seguretat que és de tots i és per a tots. Això en primer lloc.
Però les negociacions entre el comitè d'empresa i la direcció de l'hospital continuen. Després d'haver aconseguit un principi d'acord amb el cobrament de les DPOs, diuen que s'emplacen fins al mes de gener per continuar treballant per resoldre les mancances. Toberias diu que si no arriben a acords, avancen més mobilitzacions amb l'inici de l'any nou.
I com a últim consens que hem tingut avui a la reunió del comitè d'empresa, que en el cas de no obtenir solucions tangibles i útils per tal de millorar les nostres condicions laborals i així donar un servei de qualitat als pacients, el comitè d'empresa acorda programar un calendari de mobilitzacions i altres accions a partir de gener, de les quals anirem informant els nostres treballadors i a la població.
Durant la concentració d'avui, la mare d'una pacient que va morir ha exigit que es mantinguin els professionals actuals i que no se'ls deixi marxar. En aquest sentit, ha demanat que es faci cas a les seves reivindicacions per evitar que en paguin les conseqüències pacients com la seva filla.
La indústria alimentària va ser el sector que més va facturar les comarques gironines durant el 2020 en plena pandèmia. Així ho constata l'estudi Estructura Empresarial de la Demarcació de Girona 2020, elaborat pel Servei de Promoció de la Diputació de Girona.
El document, que es basa en dades de fa dos anys, detalla que aquest sector va passar del 18,4% del total del 2019 a un 21% l'any 2020. Si afegim serveis relacionats amb aquest àmbit com el comerç a l'engròs, d'alimentació i begudes, junts van superar el 30% del volum de negoci a la demarcació durant aquell any.
Parlem ara de medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Meats.
Adaptar l'ús dels purins en la fertilització de camps de fruita dolça a Catalunya és una de les estratègies que s'ha implantat a partir del projecte europeu Life Agri Close. Durant aquests 4 anys s'han estudiat i posat en pràctica una quinzena d'estratègies i eines amb l'objectiu d'aprofitar les dejeccions ramaderes als entorns més propers de les granges.
De fet, amb tots els projectes que s'han anat creant a Catalunya, ja hi ha un 20% de les dejeccions ramaderes que s'utilitzen per crear fertilitzants de proximitat. La directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, ha assenyalat que ara un dels reptes serà aconseguir comercialitzar les solucions per poder arribar a més agricultors i ramaders.
Els quilos de nitrogen que generem amb dejeccions ramaderes a Catalunya fins i tot és menys dels quilos de nitrogen que necessitem amb tots els cultius que tenim implementats, cereals, fruiters, etc. El que passa és que no ho tenim homogèniament repartit arreu del territori perquè això sigui una realitat, llavors, sinó que tenim zones on hi ha molta concentració i zones doncs, que poder són deficitaris.
I Unió de Pagesos ha tornat a reclamar la directora dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, Elisabet Sánchez, que declari l'emergència cinegètica d'una vegada a les zones crítiques de les comarques gironines, que superen ja el llindar de 8 porcs senglars per quilòmetre quadrat i que pateixen ja danys de forma reiterada.
El sindicat insta el govern a aplicar totes les mesures disponibles per reduir-ne la densitat i titlla d'inacceptable i una temeritat que no s'activi amb les densitats actuals. El sindicat es planteja convocar mobilitzacions per una situació que qualifiquen de desesperant.
I membres de la plataforma Stop Jocs Olímpics han protestat aquest dimecres en contra de les inversions públiques que es destinen a l'esquí alpí i al turisme de neu. Des de l'estació de la Molina, a la Cerdanya, on han penjat una pancarta en un dels remuntadors situat a la zona del llac, han volgut fer visible com s'està treballant a contracorrent per fabricar neu per obrir les pistes abans del pont de la Puríssima. Ho ha explicat una de les integrants de l'entitat, Marta Ramírez.
Ens trobem en un any de sequera, un any de crisi energètica, els preus de la llum estan per uns nivells desorbitats i, en canvi, la Generalitat segueix invertint milions aquí a les pistes d'esquí per mantenir un sistema que al llarg dels anys, en el context climàtic en el que ens trobem, quedaran obsoletes, quedaran abandonades.
Per tot plegat han insistit en la necessitat d'apostar per la diversificació econòmica del Pirineu.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
I avui a la crònica de successos... Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts tres homes com a suposats autors de la pallissa a un home a la plaça del Sol de Figueres la matinada del 15 d'octubre.
La víctima no va voler denunciar l'atac, però el vídeo de l'agressió es va fer viral i els Mossos van obrir una investigació d'ofici que ha culminat amb la identificació i detenció dels tres sospitosos. Les indagacions apunten, però, que els autors de la pallissa van ser cinc i, per això, la investigació no es dona per tancada i no es descarten més detencions. Dos dels arrestats tenen 30 anys i l'altre en té 18.
I a Sant Feliu de Guíxols, el Baix Empordà, han desmantellat una plantació de marihuana que hi havia en una casa adossada al municipi costaner que estava valorada, atenció, en 80.000 euros.
Els agents han intervingut unes 500 plantes repartides en tres sales diferents. A més, els responsables de la plantació tenien la llum punxada i es calcula que en tres mesos haurien de fraudar 44.000 euros a la companyia de subministrament elèctric. Arran de l'operatiu, els Mossos investiguen dues persones per un delicte contra la salut pública i un de frau elèctric. Properament seran citats a declarar a la comissaria.
I el Seprona, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, ha rescatat una guineu que havia quedat atrapada en una bassa artificial d'una granja tocada als aiguamolls de l'Empordà.
Els agents van rebre l'avís aquest dilluns i s'hi van desplaçar. Quan el van aconseguir treure i la van deixar en llibertat, van veure que l'animal estava molt desorientat, exhaust i amb símptomes d'una possible hipotèrmia. Per això el van traslladar al Centre de Recuperació de Fauna dels Aiguamolls. Des del Seprona recorda la importància de col·locar escales o altres vies d'escapament a les basses i séquies privades per permetre que la fauna i les persones que hi puguin caure tinguin opcions de sortir-ne.
És un quart i mig, esteu escoltant els 5 minuts més. De seguida ens endinsem a les festes de Nadal.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we know a place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
L'espai cràter d'Olot espera rebre durant la Puríssima una afluència massiva de visitants. Només pel pont de Tots Sants, més d'un miler de persones van passar pel centre d'interpretació dels volcans. L'espai cràter ja té a punt la seva primera programació d'activitats nadalenques.
When we finally kiss goodnight,
Dins la programació d'hivern de l'Espai Cràter, aquestes festes tindran un paper destacat amb l'estim nadalenc. Són tallers familiars per a nens i nenes de totes les edats, en els quals se'ls hi plantejaran un repte que hauran de resoldre. La Clara Llobet és la responsable dels serveis educatius.
Són reptes amb un caire una mica nadalenc, no? Per exemple, trobaran una mica de material, unes llimones, uns cables i una llum i has d'encendre aquest arbre de Nadal, no? I hauran de fer un circuit. Un altre, per exemple, has d'ajudar els reis a llançar els regals perquè els han de repartir molt i han de fer unes catapultes, no? Vull dir que hi ha tota una mena de reptes. Ells tenen, disposen de materials, materials que no són limitants, materials com poden ser pals, cordes, fils, plastilina, no? I que els permet crear.
A banda de l'estim nadalenc, es mantindran les visites guiades no només a l'Espai Cràter, sinó també al volcà Montsacopa. De fet, aquest pack és un dels que crida més l'atenció als visitants. A partir de gener, les activitats familiars de l'Espai Cràter continuaran amb dues propostes. La primera és Amunt com el magma, adreçat a nens i nenes de 4 a 8 anys.
Explicar per què aquest magma puja, no? I tractar un tema com és la densitat, que és molt espès, però de manera molt visual, amb diferents experiments que els nens puguin entendre, amb objectes líquids que tenen a casa, que puguin anar descobrint què és això de la densitat i fins i tot acabar creant el nostre propi tub d'assaig que se l'emporten.
I la segona proposta és La Terra, el nostre imant, per nens i nenes a partir dels 8 anys, on aprendran què és el magnetisme.
Heu d'entendre què és el magnetisme, també de maneres amb jocs, amb imants, amb llimadures de ferro, i que entenguin què és el magnetisme. Entendre després que la Terra és un imant, construeixen la seva pròpia brúixola i veuen, entenen com funciona una miqueta i en què influeix que la Terra tingui aquesta polarització de manera molt senzilla, i després també acabem amb aquesta, intentem sempre acabar amb una part més artística, des d'això, no? Crearan la seva part artística magnètica.
Les entrades pels tallers familiars de l'Espai Cràter tenen un cost de 5 euros per la mainada, mentre que els adults tenen l'entrada gratuïta. Es poden adquirir al web del centre, on hi trobareu tota la programació i les diferents visites guiades que ofereixen.
La nova plaça Mercat d'Olot celebra el seu 8è aniversari amb un cicle de tallers de cuina. Aquestes activitats duraran fins al 16 de desembre amb propostes enfocades a l'època de Nadal. Es duran a terme a l'Aula Tast, un espai estrenat aquest any situat a l'interior de l'equipament.
8 anys enrere s'inauguraven les noves instal·lacions de la plaça Mercat d'Olot. Aquest equipament municipal ha aconseguit consolidar-se com el centre neuràlgic del comerç de la ciutat. Aquest dilluns es va fer la tradicional bufada d'espelmes a representants de les 21 parades. Per commemorar aquest aniversari, des de l'Associació de Placers del Mercat han organitzat un conjunt de tallers relacionats amb el món culinari. Aquest cicle, que és gratuït, es fa a l'Aula Tast i està obert a tothom qui vulgui participar. El president de l'Associació de Placers del Mercat d'Olot, Jordi Vilarrasa, explica la importància d'aquestes iniciatives pel mercat.
Jo sempre dic, com a representant de placers, doncs la veritat que és aquesta, no? És un mercat que en 8 anys no s'ha parat mai de fer coses. De cada any, doncs, ara aquest any, doncs, poder inaugurar l'Aula TAS, poder col·laborar amb diferents associacions d'Olot, i això, doncs, el mercat sempre està en actiu. I això també ens dona aquesta força, ens dona aquest bon fer, no?, amb tothom, i al mercat sempre mirem de treballar dia a dia, doncs, perquè no es parin de fer coses i no d'això. Perquè...
Aquest cicle de tallers que es duen a terme a la plaça Mercat d'Olot tenen l'objectiu d'oferir idees, tècniques i coneixements gastronòmics a totes les persones, independentment del seu nivell culinari. El primer taller es va dur a terme el passat divendres, on els assistents van poder aprendre a preparar les seves llars pels àpats de Nadal. El següent serà aquest dissabte, pensat pels més petits, perquè puguin aprendre a decorar les galetes nadalenques. Els dos últims tallers seran seguits. El dia 15 de desembre hi haurà una mostra de com preparar els millors canapès a càrrec del cuiner Adrià Omatell. El divendres 16 els assistents practicaran en l'elaboració dels torrons artesans. Tots aquests tallers es duran a terme a l'Aula Tast, el nou espai gastronòmic situat a la primera planta del Mercat d'Olot.
Penso que no n'hi ha prou de tenir el mercat nou, un bon producte, sempre s'ha doncs, de treballar el dia a dia doncs, per poder ensenyar aquest producte, poder ensenyar el mercat i que la gent doncs, vagi coneguent doncs, com l'Aula Tast s'ha fet, que també és un èxit, no? Que també doncs, tenir una Aula Tast dintre del mercat doncs, també és una millora pel mercat. I tot això ens ajuda a estar aquests 8 anys doncs, aquí treballant i que el mercat puguem dir doncs, que sigui tot positiu en ventes i en bon treball que estem fent.
L'aula TAS del Mercat Municipal ha suposat un espai on des del 16 de maig del 2022 ha acollit seminaris, trobades, xerrades i tallers vinculats amb el món gastronòmic.
Estem a Nadal, s'apropa Nadal i torna la joguina solidària de la Creu Roja. La iniciativa vol que tots els infants tinguin la il·lusió per Nadal i per això intentaran repartir joguines de primera mà a prop de 200 nens i nenes. Ens ho explica en Pere Ubach.
Creu Roja inicia una nova edició de la joguina solidària a la Garrotxa. Amb aquesta campanya esperen recollir joguines noves per a gairebé 200 infants que les seves famílies es troben en situació de pobresa i no en podran assumir el cost. Per participar s'ha de contactar amb la Creu Roja, ja sigui per telèfon o de forma presencial, demanant un cor per l'arbre de Nadal. Allà s'hi trobarà el nom de l'infant a qui se li farà el regal i llavors, abans del 30 de desembre, s'haurà d'haver tornat amb la joguina per poder entregar-la a la família. La Marta Puigferrer és tècnica social en el projecte de la joguina educativa de la Creu Roja a la Garrotxa.
Donem una mica a fer propaganda d'això, que és un cor que ens han ajudat a fer-lo els de l'IFE, d'allà de Camp Montsà, i el que s'intenta és, ens han fet aquest cor de cartró i aquí hi ha el desig apuntat d'un nen o nena. I en aquest desig són regals de màxim 30 euros que proposen ells i juntament ho han fet amb el seu pare o mare. Fins fa uns anys enrere, com que no feien potser allò del desig, eren els voluntaris i voluntàries de la campanya que decidien, pues, posaven nena de 9 anys i li regalaven el que ells consideraven. No? Ara hem fet un pas més, no és regalar per regalar, sinó regalem el que ell demana i ho complementem amb algun joc cooperatiu i familiar.
Els requisits són joguines noves, de primera mà. Cooperatives, que incentivin el joc familiar, no sexistes ni bèl·liques i educatives, ja que s'entén el joc com una representació de l'entorn amb el qual l'infant pot familiaritzar-se.
Es va decidir a nivell global que deixéssim de tenir infants de primera i segona categoria, no? Com diem sempre, i que fossin joguines noves. I ara el que fem entrega és d'un paquet entre una i tres joguines per a aquests infants que provenen de famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat social o econòmica aquí a la nostra comarca.
Campanyes com aquestes promouen que membres de la mateixa comunitat ajudin en els problemes d'aquells que els envolten i això és el que crea una societat solidària i participativa.
I hi ha una notícia que ens ha sorprès, no té res a veure amb el Nadal, però sí amb la propera primavera, i és que el Festival Castell de Peralada s'avança a l'estiu. La 37a edició del Festival Castell de Peralada s'avança a l'estiu i celebrarà una edició de Pasqua a l'Església del Carme del Castell de Peralada del 6 al 8 d'abril. Contratenor Jakub Josef Orlinski, que estem escoltant de fons, el tenor Freddy de Tomasso, la formació polifònica Cantoria i la Giudita d'Scarlatti, amb la participació de Dani Espasa, Serena Sainz i Xavier Sabata, formen la programació d'aquesta nova edició que, com han destacat els organitzadors, ha arribat per quedar-se. Oriol Aguilar és el director del festival.
Aquesta edició, seguint la tradició del que és Peralada, passió per les veus, passió per la lírica, passió pel barroc, i aposta no només pels noms consagrats i que ens fan disfrutar tant en els nostres recintes, sinó també una aposta molt ferma pels joves, els valors emergents, la nova creació, la recuperació del patrimoni.
El Festival de Peralada de la Primavera anirà acompanyat d'activitats paral·leles durant el mes de març com a preàmbul de la programació.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
I amb Optical i els esports. Nou rival directe per l'hoquei Olot. El Cerdanyola espera els de Garcia i Piera aquest dissabte en una nova jornada de l'hoquei Lliga Plata Nord. Després de l'empat davant del Congrés, els olotins volen recuperar els dos punts perduts a la Josep Jou i sumar de tres, després de dues jornades consecutives sense fer-ho. Marc Prat i Tomàs Mercè arrosseguen molèsties físiques, però tot apunta que arriben al duel d'aquest dissabte a 8:45 del vespre en bona forma. Ens ho explica en Roger Isern.
L'hoquei Olot vol redimir-se de l'empat de la setmana passada davant el Congrés. L'equip no va poder arrodonir el que havia de ser un dissabte gran per al club després de registrar la millor entrada de la temporada amb més de 800 espectadors a les grades de la Josep Jou. Aquest dissabte l'hoquei Olot torna a enfrontar-se a un rival directe com el Cerdanyola Club Hoquei, un equip que és un nou vingut a la categoria i que va assolir l'ascens als despatxos després que el filial del Liceo li cedís la plaça. És el cuer del grup amb 3 punts, empatat amb 2 equips més i a 4 de l'hoquei Olot. El tècnic dels olotins, Jordi Garcia, espera un Cerdanyola intens i ràpid.
És un rival similar al Congrés, però només pel tema de que han pujat de categoria. Tenen dos estils completament diferents. O sigui, el Congrés era un equip molt ben estructurat, molt tancat a darrere, o sigui que el que juga és en tema de blocs, sense dos balanços defensius, blocs i xuts des de lluny. En canvi, el Cerdanyola és un equip molt directe, un equip que segurament a la seva pista ens pressionarà tota la pista, que intentarà portar el control del partit, que són molt ràpids a les transicions, acaben totes les boles.
El conjunt vallesà compta amb un dels jugadors més ràpids i tècnics de la categoria, com Eric Gual. L'ex del Mataró i de l'Espanyol és el màxim golejador de l'equip amb 5 gols. Un Cerdanyola que només suma una victòria, però que ha patit derrotes molt ajustades, uns números que demostren la igualtat del grup.
És un equip que tots els resultats ha perdut, però tots els resultats, menys el primer, han perdut per la mínima o per dos gols de diferència. Vull dir, serà complicat, com cada partit que estem dient, ja es veu amb la classificació, es veu amb els partits, que tothom pot anar a perdre el camp de tothom i els resultats són molt ajustats.
I el que segueix igual a l'hoquei Olot és l'apartat d'ensurts i lesions. Marc Prat i Tomàs Mercè arriben en pinces per dissabte.
Tenim en Tomàs, que tenia la mà, va caure també, em sembla, el partit, i també tenia la mà inflada. Valorarem, al principi no té res trencat, però s'ha de valorar el tema aquest. O sigui, anem cada setmana, ens en passa un o l'altre.
El Cerdanyola Hoquei Olot de la jornada 7 de l'Hoquei Lliga Plata Grup Nord es disputarà aquest dissabte a 8:45 del vespre, en directe des de les 8 a Ràdio Olot.
I Olot tornarà a gaudir aquest any d'una jornada d'esport inclusiu pel Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L'activitat es farà aquest divendres al Firal d'Olot amb una matinal d'esports on es podrà practicar voleibol, bàsquet i tennis adaptat. Com a novetat, hi haurà el futbol. Ens ho explica en Guillem Guardiola.
El Firal d'Olot acollirà demà divendres una matinal d'esport inclusiu on es podrà practicar voleibol, bàsquet, tennis adaptat i, com a novetat, també futbol. En formaran part els estudiants de l'Escola Malagrida, l'Institut Escola Greda, l'Escola Joan 23 i els alumnes que utilitzen el recurs del suport intensiu d'educació inclusiva. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, justifica perquè el consistori olotí s'ha tornat a sumar un any més a aquesta diada.
Té evident aquesta potència que té l'esport com una eina clarament educativa. Aquest, de fet, és un dels eixos que tenim com a àrea d'esports, entendre l'esport com una eina educativa i també com una eina fantàstica de cares a la cohesió i a la inclusió social. I, per tant, també tots els beneficis, més enllà de beneficis pròpiament físics, que poden portar a les persones que en practiquen, també aquests beneficis que ens porten com a societat.
L'activitat arrencarà a les 10 del matí i durarà unes 2 hores. L'espai es delimitarà en 3 zones d'esport adaptat, on els alumnes aniran passant cada 15 minuts i de forma rotativa, vivint en primera persona com és la pràctica esportiva d'una persona amb discapacitat física. Com a novetat, aquest any, el director d'activitats esportives de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot destaca la participació de Zacarías Owalid, actual jugador de la selecció espanyola de futbol per amputats.
L'activitat s'organitza en 3 parts, on una primera part l'esportista en qüestió els explica com és el seu dia a dia, com és la pràctica esportiva adaptada, els campionats, els entrenaments, els desplaçaments, el buscar sponsors, tot el que implica aquest món, i on també els nanos porten una sèrie de preguntes preparades i poden fer aquest intercanvi d'informació. Llavors passem a la part pràctica, on sensibilitzem tant els alumnes que estan fent l'activitat com la gent que passa per allà, com tothom que li arriba la notícia, de la importància d'aquest aspecte. I per últim, un cop hem acabat, es fa un retorn dels alumnes cap a, sobretot cap a, en aquest cas cap a en Sequeries, de com ho han viscut, què han trobat, què s'han deixat de trobar.
Les Nacions Unides l'any 1992 van instaurar la celebració anual del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat el 3 de desembre. La voluntat de l'activitat és conscienciar, sensibilitzar i difondre les possibilitats, dificultats i reptes que superen aquestes persones en la seva pràctica esportiva diària. En cas de mal temps, l'activitat es traslladarà al pavelló d'esports.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.